Radio Vilafranca.
Sant Sadurní va presentar aquest dilluns el cartell i el programa de les Fires i Festes 2023 en una roda de premsa al Cava Centre. Avui volem conèixer com seran i per això hem convidat a la regidora de Cultura de la capital del Cava, que ens espera ja als estudis de Ràdio Sant Sadurní, amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, la que ens acompanya ja aquí als estudis de la ràdio és la regidora de Cultura de Sant Sadurní per parlar d'aquestes fires i festes i parlar també de l'acampada jove. Marta Castellví, molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
Repassem ara una miqueta aquesta presentació que es va dur a terme dilluns, presentació de les fires i festes del 2023. Recordem, fires i festes al setembre. Tanquem el calendari de festes, no festes majors, que aquí som una miqueta especials i això ho repetim cada any. Nosaltres la nostra festa major no és a l'estiu, és el mes de novembre.
Exacte, el dia del Sant de Sant Sadurní és el 29 de novembre i és el dia que fem la festa major. És una festa major d'hivern, evidentment, i el que sí que tenim doncs, són aquestes fires. Al principi de l'estiu tenim els barris, per tant que a l'estiu tenim les fires i sí que és veritat doncs, que moltes vegades això s'ha d'explicar a la gent de fora perquè sempre doncs, les fires semblen una festa major, però no, la nostra festa major és el novembre i les fires sí que són doncs, aquests dies molt més festius per tancar l'estiu i com dèieu, doncs, el passat dilluns vam presentar la programació i molt contentes de com es preparen, de com s'estan doncs, projectant aquestes fires que celebrarem al setembre.
Desgranarem en un momentet la programació d'aquestes fires i festes, alguns actes clau, també parlarem del cartell del pregoner, que sempre està bé parlar-ne. I és el que dèiem, tenir la nostra festa major al mes de novembre, a nosaltres el que sí que ens toca és tancar el programa de festes de no només de la comarca, sinó de tota la contornada, perquè es van succeint des de ja. Aquest cap de setmana hi ha festes, venim de festes en altres municipis. Nosaltres la primera setmana de setembre ja, després de fires, tanquem.
Sí, jo crec que al final això és un tret característic no? del nostre municipi, de la nostra població. Al final les fires, el seu origen doncs, és la verema no? en el seu temps i ens serveix doncs, per tancar, com deies, una mica tots aquests mesos de festes majors que es van succeint, com deies, tant a la comarca com a la resta del país. I també són uns dies que, per la gent que ens estigui escoltant des de fora, oficialment són del 6 al 9 de setembre, però ja fa molt de temps que les fires, els actes comencen la primera setmana de setembre i acaben ben bé passada la diada del dia 11. No? Al final, també les fires ens servien per ser les últimes celebracions, diguem, abans de l'inici del curs escolar. Ara això ha canviat també, aquí també doncs, ens hem d'anar adaptant a aquests canvis i sí, són les últimes festes, diguem, de la comarca i del voltant.
Marta, aquest any fires cauen en cap de setmana i quan cauen en cap de setmana ja sabem que el cartell es fa gran.
Sí. A veure, les fires, en comparació amb tots els actes culturals, diguem, que componen el calendari festiu i cultural no? de Sant Sadurní, són sempre les dates amb més pes, són les dates que, tant a nivell logístic, econòmic, com de programació, de preparació, doncs, requereixen més esforços. I anys com el d'enguany, que alguns dels dies cauen en cap de setmana, això doncs encara es nota molt més. No? És un plus que hem de tenir en compte perquè ens visita molta gent de fora, també doncs, la gent del municipi que treballa fora, que el dia 8 no té festa, doncs, també es mobilitza molt més. Doncs, això sempre comporta una afluència de públic més gran i això vol dir doncs, una exigència més a l'hora de programar perquè la gent es mobilitza molt més.
Marta, de fons sentim Bailé de Ciudad Jara i la posem no només perquè Ciudad Jara és un dels grups que tindrem a les fires i festes, sinó perquè aquí el Penedès en Xarxa fa un parell de temporades vam entrevistar el Pablo Sánchez, el cantant de Ciudad Jara, i ens deia que aquesta era la seva cançó preferida del primer disc de Ciudad Jara. Aquest any ha tret el segon i aquí va el nostre petit homenatge. Parlem d'aquest cartell musical. Ara dèiem Ciudad Jara és un dels grups, en tindrem uns quants més.
Sí, la música i els grups, la música en directe sempre és una aposta important per fires, perquè sabem doncs, que són actes que funcionen molt bé. També és on moltes vegades es posa l'accent des de la comissió de festes, i aquest any doncs, fem una aposta per Ciudad Jara, que vindran la nit del 8 de setembre, també tindrem Mishima la nit del 9 i Senyora Tomasa amb el mestissatge, i molts més. Tenim les que faltaven, Pupiles, les Balkan, que recordem que les Balkan van venir l'any 2020, van venir amb aquelles fires de la pandèmia, i teníem una mica aquella espineta clavada de que no tota la gent que podria haver gaudit d'aquell concert el va poder gaudir, i per tant per això aquest any fem l'aposta de que tornin sense restriccions, i crec que és un concert que la gent el pot gaudir moltíssim i que en aquell moment doncs no hi va anar tota la gent que hi podria haver anat. I també vindran les Anxovetes, que això també ens fa molta il·lusió que siguin elles qui facin el concert de Vaneres de la Diada del dia 11.
I aprofito per convidar tothom a venir a aquest concert de les Balkan. El 2020 va valdre molt la pena, un concertàs, i sí que és veritat que la pena va ser aquesta, no? Que segurament va venir molta menys gent de la que hagués volgut venir, perquè la situació de pandèmia tampoc ajudava en excés. Marta, molta atenció aquest any i molta importància en un cartell força feminitzat, amb molts noms femenins.
Sí, això és una aposta, és una reivindicació, podríem dir, o és una priorització que fem volgudament i expressament. Ja ho intentem fer amb tot el que és la programació de tot l'any. És un criteri que tenim molt en compte a l'hora de programar, i també doncs, des de la comissió de festes es posa aquest accent amb les tècniques de cultura, i ho intentem molt, com deia, tot l'any, i evidentment també amb les fires, que al final doncs, són els dies que més gent assisteix als concerts, i creiem doncs, que és important. No sempre és possible, no?, fer una suma 50-50, però sí que al final és una perspectiva, no?, que s'ha de tenir, és un punt de vista important a l'hora de programar, i crec que és una bona línia i que s'ha de seguir en aquest sentit treballant.
El cartell d'enguany, obra d'un noi molt jove, el Pere Urpí.
Sí, els dissenyadors dels cartells aquests últims anys sempre hem intentat que siguin gent jove, no? Que tot just n'hi ha que estaven estudiant, n'hi ha que acabaven els estudis, el Pere doncs, encara està estudiant disseny, i per nosaltres era important, no? Seguim aquesta línia de donar recolzament al talent local i al talent jove. I amb el Pere vam veure alguns dels seus treballs des de Cultura, des del Servei, i la veritat és que ens va agradar molt, i vam contactar amb ell. Evidentment ens va dir que sí molt ràpid, i ell és l'autor del cartell d'aquest any.
I el pregoner, el Santi Card, aquí sense adormir, el Santi no necessita presentació perquè jo crec que el coneix el 99,9% de la població, però la gent que ens estigui escoltant des de fora, el Santi és tot un referent en el món de l'hoquei patins.
Sí, amb el Santi també de seguida ens va dir que sí amb la primera trucada que vam mantenir, i la veritat és que és molt d'agrair. No és fàcil fer el pregó al teu poble, jo m'imagino, i és complicat, no? Però bé, amb el Santi també de seguida va dir que sí. Creiem doncs, que era un any, no? Doncs per fer un reconeixement a la seva trajectòria esportiva, que molt pocs sadurninencs doncs, han aconseguit el que ell ha aconseguit, i per tant creiem doncs, que aquest any podia ser un bon any perquè ell ens pogués explicar tota la seva trajectòria, tot el que ha aconseguit, i serà ell doncs, qui el 6 de setembre faci aquest pregó des del balcó de l'Ajuntament.
Tret de sortida amb aquest pregó del Santi Car de les Fires i Festes 2023, que presenten algunes novetats.
Sí, això el dia de la presentació també en vam parlar, que venim d'uns anys de canvis, hem fet canvis de formats, d'ubicacions, d'espais, inclús de la pròpia programació, i aquest any no hi ha un gran canvi, diguem, que es marqui un canvi de rumb important, però sí que hi ha, doncs, com deies, petites modificacions que ens serveixen precisament per anar polint, doncs, tots aquests detalls, i al final amb el propòsit últim de fer unes fires per tothom. Nosaltres treballem molt amb aquesta idea de que tothom tingui els seus actes, tothom trobi el seu espai. Evidentment, no a tothom li ha d'agradar tot, però sí que tothom ha de trobar, doncs, un acte per ell, per ella, i aquest any podem dir que fem una aposta amb un tipus de programació que fins ara no havíem fet, que és els concerts, podríem dir, de vespre al pavelló de l'Ateneu. És una nova franja horària que sumem a la programació i que, de fet, doncs, va encaminada a aquest públic, podríem dir, més adult, que ja no busca tant, no?, aquests concerts, doncs, tan massificats i aquests concerts de nit, però sí que prefereix, doncs, un concert més tranquil, amb entrada, amb seient, i aquest any apostem per això i veurem com va.
Anna Roig, Albert Pla i l'orquestra Montgrins, déu-n'hi-do.
Sí. He de dir que ens fa molta il·lusió, en primer lloc, que ens visiti l'Albert Pla. Crec que és un artista que s'ha de veure, com a mínim, un cop a la vida, que crec que, bueno, la seva feina és interessant. Els Montgrins també repeteixen, també funciona molt bé tant el concert com el ball. I amb l'Anna Roig, doncs bé, tothom sap que l'Anna Roig està presentant el seu últim disc, està fent, doncs, com una gira per diferents municipis presentant aquest A portar bellesa al món, i crec que era imprescindible, no?, que l'Anna pogués presentar el disc a Sant Sadurní, i ho farà el dia 11, com deia, el pavelló de l'Ateneu, a les 7 de la tarda, i dic que amb aquests concerts sí que hi haurà entrada. Són el concert dels Montgrins són 5 euros i tant el de l'Anna com el de l'Albert són 6, però la gent que compri les dues entrades ho podrà treure per 10 euros.
Ara ho deies, l'Anna Sadurninenca presenta A portar bellesa al món aquí a Sant Sadurní. De fet, al mes de novembre, per Festa Major, si no vaig errada, la vam tenir presentant el que era el seu últim espectacle, que encara no l'havien pogut tenir aquí a Sant Sadurní. I sempre fa especial il·lusió presentar a casa, i com a regidora de Cultura també suposo que programar a una sadurninenca a que vingui a presentar el seu disc aquí, doncs.
Sí, és molt especial. També és molt fàcil, he de dir, treballar amb l'Anna i programar-la i tot el seu equip. També ho veus que la gent ho valora molt i que ho gaudeix molt. I també he de dir que aquest any no és l'única artista sadurninenca que trepitjarà a escenaris de fires, no és l'única que forma part de la programació, i això també, doncs, és una línia que vam començar a seguir i que ens agrada molt, involucrar els artistes que tenim aquí al poble amb tota aquesta programació.
Marta, també aposta aquestes fires per la sostenibilitat, no ho hem dit?
Sí, a veure, això, aquesta aposta ja es ve fent els últims anys, però sí que aquest any hi volem posar l'accent amb campanyes, doncs, molt més evidents, no?, tant amb el programa com tot el que és el conjunt de les fires. Sempre, doncs, tothom ho sap, no?, que amb les fires es poden aconseguir gots reutilitzables a les barres, però aquest any fem una campanya perquè la gent porti el got de casa, que tots i totes tenim aquests gots de plàstic reutilitzables, i volem posar l'accent aquí. Amb aquest punt sí que hem de dir, doncs, que el Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament ens hi ha posat molt l'accent i està treballant conjuntament amb Cultura, doncs, per poder fer tot això de la mateixa manera, doncs, que, per exemple, des d'Igualtat es treballa molt amb el que són les campanyes, les formacions per prevenir i erradicar les violències masclistes. Mm. Doncs en aquest cas, aquest any, també posem l'accent en la sostenibilitat i entenem que són petits detalls però que són necessaris. Són imprescindibles per crear aquests nous hàbits i que des de la festa, puguem dir, des de la cultura, des de l'oci, també puguem posar el nostre granet de sorra a fer aquestes fires, doncs, més sostenibles i al final també més compromeses, no?, amb l'emergència climàtica que estem vivint i que, per poc que sembli, tots els gestos són importants i poden marcar canvis.
Del 6 a l'11 de setembre, aquestes fires i festes 2023 a Sant Sadurní. I un altre punt fonamental, i avui no et podem deixar que marxis sense parlar d'això, és la Campa de Jove. Arrenca avui aquí a Sant Sadurní i fins dissabte la 26a edició de la Campa de Jove. L'any passat en vam parlar molt, perquè era aquell aniversari important, quan es fan els 25 anys, sempre es fa molt de ressò. Enguany, 26a edició, tot a punt, Marta?
Tot a punt, tot a punt. He de dir que una mica més tranquils que l'any passat, perquè l'any passat eren molts canvis, veníem de 2 anys de pandèmia, del canvi d'ubicació, de la celebració de l'aniversari, i això era important. Aquest any, doncs, que ja des de l'organització coneixen perfectament el terreny, els espais, doncs està sent dins del que cap més fàcil, per, com deia, doncs, per aquesta experiència de l'any passat, i bé, crec que és molt important, no?, seguir mantenint aquests projectes que ens posen al mapa, projectes com l'Acampada, que és un festival, recordem, autogestionat, que es fa gràcies a la implicació de tots els voluntaris, que és un festival també compromès amb una sèrie de valors que crec que ara és molt important reivindicar. De fet, el lema d'aquest any de l'Acampada és "Estima la música, combat el feixisme". Crec que més explícit no pot ser, i al final és, com deia, un festival on no només es celebra la música, l'oci, sinó que és un festival compromès, que durant tots aquests 3 dies no hi ha només els concerts, sinó que també hi ha tallers, xerrades, activitats vinculades amb la llengua, amb la lluita contra el feixisme, amb, bé, diferents àmbits i diferents... Estic llegint aquí, l'autodefensa feminista, tallers de circs, el Música Jove, que és el concurs que es fa de grups novells perquè el guanyador, doncs, pugui participar en l'Acampada de l'any següent. Crec que és molt interessant en el cartell, com totes les activitats previstes, com deia, doncs, per no només celebrar la música, que és molt important, sinó també, doncs, per adquirir aquest punt de compromís amb la terra, amb la llengua, amb el país, i sobretot ara, amb el que veiem que està passant al voltant, contra el feixisme.
Marta, de fons, escoltem, ara la posarem en primer pla, escoltem els detalls amb aquesta La platja, l'última cançó. Et diuen que serà la cançó de l'estiu, quan acabi l'estiu ja parlarem si serà o no. Actuen avui a la Campa de Jove a 11:45 de la nit. Detalls és una de les propostes musicals d'aquesta Campa de Jove 2023.
Sí, jo tinc dubtes de si La platja serà la cançó de l'estiu o serà Coti per Coti. Jo crec que
no? Són les dues seves.
Està allà.
Si et sembla, l'escoltem una miqueta.
Vinga.
I menjarem calipo, cervesa i solecito, fins que se'ns faci de nit. Ai. Ja està tot ready per sortir i tu portes el pareo de vestit i sona Despacito, flotant com un manguito.
Té ritme, té ritme.
Sí.
Avui la ballarem, aquesta platja, segur. El Coti per Coti, seguríssim.
També.
Ho està petant moltíssim. Com dèiem, tenen un cartell potent avui amb els detalls. Hi haurà també Oxigen, que justament són els
guanyadors de l'any passat
d'aquest concurs.
Del Música Jove.
De l'any passat. Tindrem a Mayo i tindrem a la Muixca, que era una proposta que havia de venir la setmana passada aquí sense dormir. La pluja ho va esgarrar. avui una nova oportunitat per veure-la i moltíssimes propostes més en aquest programa per avui dijous. I continua la festa demà i diumenge i dissabte amb propostes de nivell. Aquest any diuen que hi ha un cartell molt bo.
Sí, estic d'acord. És que déu-n'hi-do, hi ha detalls, hi ha Lil Dami, la Muixca, com deies, la Fúmiga, la Julieta Figaflaues, els Amics de les Arts Bus, Xavi Sarrià, etc. Crec que és un bon cartell i és un cartell també equilibrat. Jo he de dir que hi ha noms que quan els vaig veure em van sorprendre, però al final és això, que la gent se senti atreta per aquest cartell, que vinguin a Sant Sadurní, que comprin les entrades i que vinguin a gaudir d'aquests 3 dies d'acampada, sigui acampant o no, perquè hi ha l'opció, no, de poder acampar a la zona de Can Mas o senzillament anar només als concerts. Crec que la gent del voltant que ens estigui escoltant, crec que és una bona oportunitat per venir a veure grups d'aquest nivell al costat de casa.
www.acampadajove.cat, allà trobaran absolutament tota la informació, també les entrades per sí. Aquesta gent que es vulgui unir. Si et sembla, Marta, acabem, et deixo els micròfons perquè aprofitis per convidar la gent a que vingui des d'avui i fins dissabte a gaudir d'aquesta 26a edició de l'Acampada Jove.
Doncs això, avui dijous comencem i fins al dissabte amb aquest festival, que és un dels festivals més compromesos dels Països Catalans, que, com deia, està compromès amb la música, però també amb una sèrie de valors que és important seguir treballant. És un festival que és possible gràcies a la implicació de centenars de voluntaris. És la segona edició a Sant Sadurní, al Penedès, i dono fe que està tot a punt per rebre tota aquesta gent, que encara hi ha entrades disponibles i que, per tant, tothom s'animi a gaudir de la cultura, de la música en directe i de tots aquests grups que formen part del panorama musical del país, que durant aquests 3 dies passaran per aquest escenari, que és una gran oportunitat per poder veure i gaudir dels grups que la gent coneix, però també per descobrir-ne de nous, perquè hi ha un bon equilibri entre grups que ja tenen una trajectòria i d'altres, doncs, que tot just estan començant. Per tant, l'Acampada Jove és una bona oportunitat per donar recolzament a aquests grups i al final per gaudir d'aquests dies i aquestes nits d'estiu amb la música.
Doncs des d'aquí, aquí ho deixem, convidant a tothom a que vinguin des d'avui i fins dissabte aquí a Sant Sadurní a gaudir de la 26a edició de l'Acampada Jove. Marta Castellví, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Sadurní, com sempre, un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. I res, la temporada vinent ens tornarem a trobar nosaltres demà, abaixem el taló, marxem de vacances, però al setembre tornem a arrencar i segur que ens tornem a trobar. De fons, i ara la pujarem. La Fúmiga, un dels grups que tindrem demà en aquesta Acampada Jove amb aquest Addictes a Viure. Addictes a viure, al nostre somriure, serem invencibles. Addictes a viure, al nostre somriure, la història on escriure. I amb el puny penal, ens tindreu davant, llum en la foscor, combatint les pors que ens aneu sembrant. El passat, gegant sense cap, amb el puny ben alt ens tindreu davant. I ara que em fa negra, que mai es torna a pedra, la veu que desespera. I ara que em fa negra, que mai es torna a pedra, la pluja que desespera.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, són 11:15 del matí i a aquesta hora encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. 25 espectacles conformen la nova temporada de Cal Bolet i l'Auditori de Vilafranca. Aquest dimarts es donava a conèixer la nova temporada d'espectacles professionals en una gala presentada per l'actriu Gisela Guitart a l'Auditori Maria Rosa Juncosa. La temporada començarà al setembre i s'allargarà fins a finals de gener. Hi haurà un total de 25 espectacles que inclouen teatre, música, dansa, una lectura dramatitzada, un espectacle de teatre gestual i 5 propostes familiars de la mà de la xarxa. La nova regidora de Cultura, Àngels Dalmau, començava la seva intervenció condemnant la censura i afirmant que sense cultura no hi ha democràcia. Dalmau apuntava que la temporada passada Cal Bolet i l'Auditori van acollir gairebé 9.000 espectadors, dels quals més de 4.100 tenen el carnet d'amic. De cara a la nova temporada, la programació busca atraure tota mena de públics amb propostes variades, de gran qualitat, amb una clara aposta pel talent local i algunes novetats. Vilafranca continuarà tenint la Flyhard i la Camarata Penedès com a companyies residents. De fet, la temporada s'iniciarà amb la comèdia dramàtica Austràlia, un dels últims èxits de la Flyhard. Per la seva part, com ja és habitual, la Camarata Penedès oferirà 2 concerts. Seran la Seducció de les Cordes i la Sinfonia Júpiter de Mozart. Durant la gala, amenitzada per les actuacions musicals d'Aura i Biel, es va presentar el nou projecte Penedès Film Orquestra, una formació musical i audiovisual que té la voluntat d'oferir un repertori relacionat amb les bandes sonores originals. D'altra banda, el Teatre Cal Bolet acollirà el nou espectacle que dirigeix Jordi Casanovas, Conspiranoia, una comèdia dramàtica protagonitzada per Eduard Farelo, Áurea Márquez, David Bert i Mia Esteve. Es poden ampliar el número d'usos de les àrees tancades d'emergència per deixar-hi residus a Olèrdola. L'Ajuntament informa que es podrà augmentar el número d'usos de les àrees tancades d'emergència. Des de l'Ajuntament es recorda que aquestes àrees tancades són un sistema complementari a la recollida de residus porta a porta per situacions extraordinàries, com viatges, segones residències o acumulacions puntuals de residus. Per norma general, el clauer electrònic que dona accés a les àrees tancades es podrà utilitzar fins a 12 vegades l'any, però en el cas que algun habitatge necessiti un augment del número d'usos, podrà sol·licitar-ho mitjançant l'instància genèrica a l'Ajuntament. Per accedir a les àrees tancades, cal disposar del clauer electrònic d'obertura que es pot recollir a l'oficina presencial del Porta a Porta. Apareix una tortuga babaua morta a la platja de Calafell. Es tracta d'un exemplar jove que presentava un cert estat de descomposició i l'Ajuntament de Calafell va informar de l'aparició d'aquesta tortuga morta a la platja del Mas Mel, a primera hora de la tarda del dimarts 11 de juliol. Es tractava d'un exemplar jove d'uns 40 centímetres de longitud, que va ser trobat a l'aigua en un cert grau de descomposició. El Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell el va treure fins la sorra, on la policia local va fer un tancament al seu voltant. Destrossen una vintena de ceps d'una emblemàtica vinya del celler Albet i Noia. A cops de pal, així van destrossar una vintena de ceps de la vinya Alfanio, del celler Albet i Noia, durant el cap de setmana passat. Algú va arrencar un dels pals de la vinya i els va anar destrossant. També va arrencar altres pals d'una única vinya, una de les més emblemàtiques del celler. El celler ha denunciat els fets als Mossos d'Esquadra i a través de les xarxes socials per intentar alertar que no tornin a passar situacions similars. Els propietaris estan commocionats i el gerent del celler, Josep Jové, titllava els fets de salvatjada. Alhora, les persones que han vist el seu tuit a les xarxes socials també han qualificat el fet d'incomprensible, desastre i estupidesa i donaven ànims al celler.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Passen gairebé 6 minuts de 11:15. Seguim. De reclamacions, queixes i denúncies en matèria de consum també n'hi ha a l'estiu, moltes relacionades amb les vacances i els viatges. Així que avui, en l'última secció de consum d'aquesta temporada, us ajudarem a prevenir-les, si més no us donarem consells per intentar no haver d'acabar reclamant o posant una queixa o una denúncia. I ho farem de la mà de la Gavi Giral, cap del Servei de Consum de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia, Gavi.
Hola, bon dia.
Clar, podria semblar que l'estiu punxa, no?, perquè no estàs tan amoïnat pels subministraments, per les energètiques, el telèfon, però hi ha altres coses, no?
Sí.
O sigui que treballeu igual.
Sí, nosaltres tot l'any. Bé, doncs canvia una miqueta la temàtica, oi? Com tu deies, ara doncs toca les incidències i reclamacions amb els viatges, amb els vols, amb les reserves d'allotjaments turístics, el tema dels lloguers de cotxes, les entrades de festivals o de concerts, temes d'aquest tipus, que també donen de si.
Clar, quan arribem a l'oficina de consum amb un problema d'aquests i ja ens ha jugat una mala passada, ja ens ha fastiguejat segurament les vacances, per tant, intentem no arribar aquí, anem a prevenir, a fer-ho el màxim possible per part nostra, posar-hi tot per no tenir problemes. Anirem veient diferents capítols, diferents qüestions que solen generar conflictes. Per exemple, la contractació de viatges, que
sí,
és tot un camp immens, un
sí,
univers.
Sí, sí, sí. Bé, en primer lloc hem de distingir la forma de contractar-ho, no? Cada vegada és més habitual que la gent es faci les reserves pel seu compte, per internet, i miri de muntar-se un viatge, no?, a la seva mida, no?, però de forma particular. Això és diferent de quan contractem un viatge combinat, per exemple, en una agència de viatges, no?, que ja ens donen tot un paquet ja fet. Aleshores, les casuístiques poden variar, no? En el cas de que comprem el viatge per internet i mirem nosaltres pel nostre compte, doncs, per exemple, els vols, no?, els allotjaments, doncs clar, sempre hem de tenir molt en compte de mirar les condicions, no?, quins serveis ens ofereixen, què inclou el preu, no?,
què inclou, què no inclou. A vegades dones per descomptat que hi entrarà alguna cosa i després si mires la lletra menuda, ostres,
sí,
no, això no està contemplat.
Això mateix. I també doncs mirar si és cancel·lable o no. Això és molt important perquè, a veure, les reserves, per exemple, d'hotels, n'hi ha de cancel·lables i n'hi ha que no ho són, si ho hem de llegir molt bé les condicions, perquè hem de saber doncs, si tindrem una penalització en cas que no puguem viatjar. Hem de contemplar que pot donar-se aquesta casuística, no? I aleshores hem de veure, segons amb l'antelació amb la que avisem, doncs tindrem una penalització o en tindrem una altra. Els vols, per exemple, sovint no són cancel·lables, sobretot els vols barats, no?, que no són cancel·lables. Aleshores...
Barats ara ja no n'hi ha cap, bé, aquelles companyies,
sí,
que s'ajusten,
sí,
més,
low cost, no?
No?
Però, sí, però ara pràcticament de vols que siguin cancel·lables, tarifes que siguin cancel·lables, quasi bé no n'hi ha. Aleshores també hem de preveure doncs, si hem de contractar una assegurança, per exemple. Ull amb les assegurances que ens ofereixen les pròpies companyies, val? Perquè sovint ens diuen, mira, només per 5 euros més tens una assegurança de cancel·lació.
Sí, t'ofereixen sempre.
Clar, però no pots donar per suposat que aquella assegurança inclourà tots els supòsits, val? Perquè de vegades tenen unes limitacions i ens les hem de llegir. I ens les hem de llegir abans de contractar-les perquè i veure si contempla els supòsits que a nosaltres ens interessen. Val? Perquè, clar, de vegades, per exemple, pensem, el més habitual és pensar, bueno, no sé, si estem malalts, però què passa si, no sé, per exemple, cau malalt un parent, no?, que dius, ostres, doncs no sé, la meva mare viu amb mi, no tinc ningú més que la pugui cuidar, doncs ostres, i no puc viatjar perquè l'han ingressat a l'hospital. Doncs potser aquest supòsit l'assegurança no l'inclou. És dir,
hem de mirar el grau de consanguinitat, no?, fins on arriba,
sí,
què cobreix.
Clar, i per això és important llegir-ho bé. No estem obligats a quedar-nos l'assegurança que ens ofereix la pròpia companyia, també la podem contractar a part. Podem mirar-la pel nostre compte buscant una companyia d'assegurances, doncs, per exemple, assegurances ja siguin de viatge o ja siguin de... alguns packs d'aquests que inclouen tot, inclouen la cancel·lació... No, l'assegurança de cancel·lació inclou diferents supòsits, inclou la cancel·lació, o sigui, si has de cancel·lar durant el viatge, abans del viatge, o fins i tot...
Durant?
No. Sí, durant també, també pot passar alguna cosa.
Poden avisar, no?, que clar, hi ha hagut alguna
mateix,
emergència a casa
mateix,
i que hagis de tornar.
I també l'assistència sanitària. I de vegades va tot en un paquet. Oi? Llavors hem de veure, doncs, si quin tipus de paquet volem agafar, més complet o menys. De vegades aquestes que són baratetes, doncs home, no són molt completes, i després ve la sorpresa, no?, quan ens trobem en aquella situació, és que això no entra. I aquí tenim bastantes reclamacions en aquest sentit.
Si és l'empresa de serveis que anul·la, que fa una anul·lació, quins drets tenim?
Sí, l'empresa de serveis et refereixes, per exemple, a la companyia aèrea, eh?
Per exemple, t'anul·la el vol.
T'anul·la el vol. Val, doncs aleshores, depenent de per quin motiu t'ho anul·la, no? Si t'ho anul·la, i depenent de si t'avisa amb antelació
o
no. Val? Però hem de veure què t'ofereix com a alternativa, si t'ofereix volant una altra data, per exemple, si aquella data t'interessa o no t'interessa. Llavors, si t'interessa, doncs l'agafes, si no t'interessa, doncs demanes la resolució del contracte i t'han de retornar els diners.
Han de tornar els diners?
Sí, si són ells els que ho
cancel·len. No poden fer un bo, que en diuen a vegades.
També...
Els diners els tens aquí i tens un any per gastar-los.
Això només si tu ho acceptes. Si tu estàs disposat a acceptar aquest crèdit de vol, això parlem de si són ells, els que ho anul·len, doncs aleshores pots acceptar un crèdit de vol si vols. Si no, t'han de retornar els diners. Altra cosa és quan ja arribes a l'aeroport i dius, ostres, ara aquest vol s'ha cancel·lat i no en sortirà cap més fins l'endemà, per exemple, no? Aleshores, clar, llavors sí que s'han de responsabilitzar i oferir-te, doncs, el dret d'assistència, que és que t'han de donar menjar, si convé, doncs, t'han de donar allotjament també per dormir, t'han de deixar fer unes trucades telefòniques, o, bueno, això avui dia ja ho tenim bastant resolt, no?, enviar un email, però, bueno, això encara es contempla. I s'han de fer càrrec, doncs, de tots els perjudicis extres que se'n puguin derivar, perquè, clar, tu potser tenies contractat un hotel en la destinació, que aquella nit d'hotel la perdràs perquè no volaràs fins l'endemà, i com que no t'han avisat amb antelació, doncs, si no et queda més remei que esperar-te i arribar un dia més tard, doncs hauràs d'avisar, però si aquella nit resulta que te la cobren igualment, doncs podràs reclamar-li a la companyia que te la aboni. És un perjudici que t'estan ocasionant.
Sí, sí, tant.
Oi? Doncs, per exemple, això si tu cancel·len en el mateix moment.
Immediat.
Sí, si t'han avisat anteriorment, doncs has tingut més marge de maniobra de planificar quins canvis vols fer, no? O què vols acceptar i què no. I l'altre tema són els retards. Els retards que cada dia, doncs, estan
a l'ordre del dia, eh? Sí. I a l'estiu més.
Sí, 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 hi ha molta acumulació.
A partir de quantes hores t'han de compensar?
Sí, a partir de 3 hores.
3 hores?
Sí, a partir de 3 hores. A partir de 2 ja t'han de donar assistència, però a partir de 3 hores... O sigui, parlem de 3 hores respecte de l'hora d'arribada, eh? O sigui, si el vol arriba 3 hores més tard de l'hora prevista, t'han de compensar. Això si agafes el vol. Clar, si el retard és tan significatiu, perquè clar, pot ser un retard que et diguin que el vol no sortirà fins demà o fins d'aquí 3 dies. Depèn de quin país sigui, potser
no hi ha vols,
no hi ha vols cada dia.
Clar.
Aleshores, clar, si això et comporta també, com hem dit abans, un perjudici, perquè t'has de buscar, doncs, un allotjament per quedar-te en aquest lloc 3 dies més, doncs això també la companyia se n'haurà de fer càrrec. El que passa que les companyies mirant
d'estalviar-s'ho.
I llavors això vol dir que tu hauràs de fer els passos per fer les reclamacions oportunes, no? D'entrada, si, per exemple, si només són unes hores i dius, mira, doncs he arribat el mateix dia, però he arribat 4 hores tard, doncs aleshores t'han d'oferir la compensació que estableix el reglament de la Unió Europea, no? Bueno, parlem de vols, clar, a veure, depèn de quin vol parlem, també. En principi parlem de vols que o bé surten d'aquí, d'un país de la Unió Europea, encara que vagin a un altre de fora de la Unió Europea, o que
tornen,
o sigui, tenen destí aquí a la Unió Europea.
I aquesta compensació seria automàtica, Gavi, o nosaltres hauríem de ser corcons i reclamar?
Jo crec que automàtica, hauria de ser automàtica,
sí,
però no sol passar, amb la qual normalment sempre és recomanable que d'entrada, quan arribem al destí, demanem el full oficial de reclamació allà mateix a l'aeroport. Si pot ser allà mateix, millor. I si no, bueno, i si no, el formulari web de la companyia, perquè, clar, avui dia ja sabem que arribes tard, arribes cansat, hi ha unes cues immenses, no hi ha ningú que t'informi allà en els mostradors, la finalada que tindries per demanar un full de reclamació.
Em sembla que
actualment,
sí.
Actualment, no?
I la teva prioritat és arribar allò que ja vas tard, no?
Sí, sí, sí. Però seria el correcte,
l'ideal.
O sigui, l'ideal seria arribar al destí i deixar constància de la incidència i del retard que has tingut. Però si no pots fer-ho d'aquesta manera, doncs el més aviat possible, com més aviat millor, omplir un formulari web de la companyia, no?, via online.
Que ha d'estar disponible al seu web.
Hauria d'estar i quedar-se la justificació, la referència de
clar,
justificació.
Clar, sempre còpia, no?, justificació.
Sí, sí. I esperar a veure què et contesten. Si no et contesten, que també és molt probable... Bé, no totes les companyies treballen de la mateixa manera, vull dir, però és que és molt habitual. És molt habitual que la gent envia queixes via formulari web i no contesta ningú. I fins i tot intentes trucar i allà, doncs, bé,
no hi ha manera.
És que és el tema de l'atenció al client
és terrible.
A veure si finalment doncs ja es regula aquest tema, perquè estem pendents també d'una nova regulació d'això, que ja veurem què passa. Però és que, clar, és que... I s'ha de fer tot prescrit, perquè és que si no...
Clar,
no tenim...
Si no, són dolvents.
Sí.
I ser corcó.
I no desistir, i tant.
Parlàvem d'avions i el lloguer de vehicles.
Sí.
Que també està molt estès a l'estiu,
sí,
no?
Sí, sí.
Potser voles i in situ t'està esperant un vehicle o no, si tens problemes.
Sí, sí, sí. Si l'has reservat, per exemple, prèviament per internet, també t'has de llegir molt bé les clàusules, no? Totes les polítiques de, per exemple, de carburant, no? Si vindrà, si et donaran el dipòsit ple, si l'has de retornar amb el dipòsit ple, tot el tema també de les cancel·lacions, no? Perquè també pot passar el mateix, pot passar que pel que sigui, doncs no puguis fer el viatge i doncs tinguis el lloc contractat prèviament i bueno, si has pagat alguna quantitat a compte, doncs què passa si finalment no pots utilitzar el servei? També has de mirar també les polítiques de cancel·lació. Aquí el més important amb aquest tema dels lloguers són les assegurances. Què passa? Passa que amb aquests portals d'internet... Ho dic perquè és molt general ara, contractar-ho online. Mm. També podem arribar en el país de destí i llogar un cotxe allà in situ en una finestreta de mateix de l'aeroport, que aleshores també hem de llegir el contracte i tal, però ja el tindrem allà físicament. Però si l'hem contractat prèviament, què pot passar? Pot passar que haguem contractat unes cobertures d'assegurança limitades, i que quan arribem a destí, la companyia, perquè clar, una cosa és el portal que et fa la reserva i l'altra cosa és la companyia que et lloga el cotxe.
M'hi he trobat, sí, sí.
Oi? T'hi has trobat amb això? Jo també.
I et demanen un plus, no?
Un plus o et demanen una reserva, o sigui, com es diu? Un dipòsit, no?, de la targeta de crèdit de, jo què sé, de 3.000 euros. Dius, perdona?
Clar, que m'estàs demanant, doncs, no?
Clar, són moltíssims diners, potser no ho tens previst, això, no? I et diuen, et retinc 3.000 euros...
Per si de cas,
no, perquè no, les cobertures que tu tens en la assegurança, doncs...
Són molt justes.
Són molt justes. Sí, I si no, contracta una assegurança extra i llavors et venen...
La seva assegurança. La pròpia.
Això mateix. Sí, i aquí tenen un negoci.
I tu dius, no, però si jo ja l'he contractada. No, però no té res a veure. Sí,
perquè això no està cobert.
Una cosa és el portal i l'altra és el cotxe.
Clar. O perquè et diuen, mira, o no està coberta, doncs, per exemple, si se't trenquen els vidres, si perds les claus, si... coses d'aquest tipus, clar, que tu tens a la millor una cobertura molt bàsica,
mínima,
que pot ser en franquícia o sense, però bueno, això ja se suposa que prèviament ja ho has pactat, I sobretot aquests extras, no? Aquests extras que poden... Bueno, clar, de supòsits n'hi poden haver molts, no?
I després els danys del cotxe,
I els danys del cotxe.
Mirar-se bé el cotxe quan te l'entreguen, perquè
tant.
Llavors tenen molta pressa,
sí.
I després tu el tornes i et diuen, no, deixi'l a tal lloc.
Sí.
I després, quan ja ets a casa i has fet el viatge, al cap d'uns dies, et reclamen que sigui una ratlladeta, que sigui no sé què...
Sí, per això nosaltres recomanem que, home, que miris de deixar-lo, si és possible, en hores d'obertura de l'oficina de lloguers de cotxes i que algú ho supervisi.
Que algú davant, revisi, sí, que davant algú, teu.
Davant teu. I si no és possible, fes fotos. O sigui, fes fotos del cotxe aparcat en el lloc on te l'has deixat i de l'estat amb el que l'has deixat, conforme no té cap dany i està perfecte. Perquè, clar, sí que hi ha sorpreses. Després et ve un correu dient, escolti, que hem detectat aquests danys.
Aquesta ratllada o aquest bony.
Això mateix. I dius, home, no, però si jo ho vaig deixar perfecte, no? I com ho demostres? Clar, és aquest el tema, que si prèviament ja també has signat, no?, que et faràs càrrec, no?, de qualsevol dany que pugui haver, que no estigui contemplat prèviament. Per això és important revisar-lo abans, també. Abans...
De sortir, no?
Quan te l'entreguen, també...
Fer fotos.
També fer fotos, sí. I anotar qualsevol petita cosa que tingui, o sigui, qualsevol copet i qualsevol cosa, deixar-ho anotat, perquè així no et diguin que l'has fet tu.
Estem parlant de viatges, deies abans, vols que surtin o tornin a l'espai de la Unió Europea, i hi ha una eina que abans potser hi pensàvem més, i ara en temps de globalització potser no tant, que és la targeta sanitària europea.
Ah, sí. Sí.
És una eina, no?, si tens qualsevol ensurt mèdic
sobre la marxa. Sí, si estàs dins de la Unió Europea.
Sí,
de fet, l'has de tenir. O sigui, si viatges dins de la Unió Europea, l'has de demanar a la Seguretat Social. Cal vigilar amb quan es demana per internet. A vegades, quan es posa en el cercador targeta sanitària europea, pot ser que surtin anuncis de pàgines web que te la tramiten, però que no són de la Seguretat Social, i que després et cobren per tramitar-la. Aleshores, s'ha de vigilar molt amb això dels cercadors. Perquè això passa molt amb tot, eh? Ens passa quan la gent busca serveis oficials de les marques d'electrodomèstics, quan miren això de les entrades dels concerts, per exemple.
Ah, sí, aquest és un altre clàssic de l'estiu, les recomanacions que toca donar també per quan comprem entrades per internet per concerts i festivals, que aquí també hi ha un món, un univers.
Sí, perquè passa això, doncs, que poses en el cercador entrades pel concert tal de Barcelona, de tal dia, i et surt un anunci, o dos o tres, a la capçalera del cercador. I de vegades, clar, sovint tendim a obrir les primeres opcions que ens surten, oi?
Sempre, per defecte.
Sí. I passa que hi ha unes webs, doncs, que no són les webs oficials dels artistes ni dels promotors dels festivals, que ens anuncien entrades, doncs, a lo millor com si fossin una ganga, no? Ens anuncien que a preu rebaixat o no sé, ens ho posen d'alguna manera que sigui atractiu, no? I que, a més, ens inciten a comprar perquè ens diuen, ui, que només en queden dues, o que, no? O que ara hi ha tantes persones...
Tantes persones que mirant al mateix temps
això,
que tu.
Sí.
O fulanita corre, de no corre. Sé on hi ha la comprada.
Sí. I corre, perquè ja s'acaben i tu vols anar al concert i dius, ai, que em quedaré sense...
I
em quedaré
sense... I no llegeixes bé
i compres la primera que pilles. Doncs passa que aquestes plataformes a vegades són plataformes de revenda d'entrades, on representa que poden ser particulars o empreses que compren
quantitat d'entrades i les posen a la revenda. I que normalment les anuncien a un preu i després, quan, conforme vas fent, avançant i vas fent els passos de la compra, doncs aquest preu acaba sent molt superior al que... el que havien anunciat. I després hi ha dificultats de vegades també per rebre les entrades o per baixar-se-les. Llavors això també s'ha d'anar molt en compte, perquè és, home, és un patiment, perquè si tu les has pagades a preu d'or i a més s'acosta la data del concert i no les has rebudes, clar, no saps què fer, envies correus, no et contesten, és tot un món això.
També llavors, teniu força reclamacions.
Sí, en tenim, i a més aquestes plataformes algunes estan allotjades fora de la Unió Europea.
Amb la qual cosa,
per nosaltres, clar, perquè a més, de vegades estan allotjades a, jo que sé, Estats Units o a Suïssa, i tenen lleis que nosaltres són totalment diferents i que nosaltres poca cosa podem fer des dels serveis de consum europeus. Llavors, bueno, s'ha de vigilar molt. Sempre mirar de contractar des de les webs oficials dels artistes, o assegurar-te molt bé de qui és el promotor, que estigui ben identificat, que sàpigues que té una adreça, també una adreça, fins i tot una adreça física aquí a l'Espanya o en un país de la Unió Europea, almenys, no?
Si us trobeu amb qualsevol d'aquests mal de caps, no dubteu acostar-vos al vostre servei municipal de consum, que us donaran un cop de mà. Gavi Giralt, moltes gràcies. I bon estiu, bones vacances quan arribin.
Gràcies a vosaltres, bones vacances a tots.
Adéu-siau.
Adéu.
Estem a punt de tancar aquesta segona hora, mig minutet, i desconnectem, i de seguida arriben les notícies de les 11. I després del butlletí de notícies, l'Anna Trilles, la nostra dietista nutricionista de referència, ens porta l'última alimentació conscient d'aquesta temporada i avui acabem parlant de com millorar el son a través de l'alimentació. Després arribarà el darrer flash informatiu i acabarem amb la Tot Volum, avui dedicat als de Cardigans.
Penedès en xarxa.